Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Tothom no, perquè aquí Pau Gascó...
I qui neteja les cassoles? Qui les neteja?
Això és veritat. Bueno, però escolta, si algun dia ens portes a casa teva o on sigui, netegem les cassoles.
No, millor que no.
Val, o sigui, ja t'estàs tirant enrere, no?
O sigui, netejar les cassoles és superimportant i fer-ho bé també.
A mi m'agrada molt netejar cassoles.
La neteja va molt bé pel cap.
Sí, és veritat, eh?
Neteges per fora, neteges per dins.
I neteges per dins, sense tota la raó. Pau Gascó, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
A veure, avui comencem forts.
Sí, comencem pel... Ens han demanat, algú ens ha demanat que canviéssim l'ordre i no seria el Bonateca si no improvisem una mica. O sigui, passem directament a la cançó 4, Paula, ja.
Vinga, tira, Paula, tira.
Avui us explicaré una recepta secreta.
Però això és molt fort.
Molt.
O sigui, és secret. O sigui, és la primera vegada...
secreta.
Que la comparteixes?
No.
Llavors no és secreta, Pau.
Però és que tothom l'ha mistificat. O sigui, tothom l'ha posat a les alçades. No sé què ha passat amb aquesta recepta.
Però de què és? A veure, perquè avui la protagonista o els protagonistes del Bonateca, què són? Els bolets.
Els bolets.
Mare meva, els bolets de temporada. Llavors, sí, la recepta...
Després farem la secció, ara parlem de la recepta.
Ara parlem, però porta bolets o no?
Sí, clar, porta bolets. A veure, porta 3 ingredients només, és molt senzilla. No porta ni sal. Mira com... És que és perfecta per tu, la pots fer tu i tot, Mercè. I sense sal.
Què vol dir aquest grau de confiança? O sigui, les pots arribar a fer tu i tot.
Vale, sí, perdona, això qualsevol persona no estàs... prendria malament. Ets encantadora, vull que ho
prens bé. No, però és que saps què passa? Que tens tota la raó. Jo estaré més atenta que mai. A veure, per tant, primer...
Aleshores, primer de tot, el nom, les cloïsses amb ceps.
Ui.
Sí.
És que clar, això ja, què vols?
Doncs la primera vegada que em van proposar fer aquesta recepta, o sigui, com... Aquesta recepta la tenia el petit Pau, però d'on va sorgir aquesta recepta? Va sorgir amb el meu cunyat. Un Nadal, jo tenia ceps confitats, havia comprat una caixa. Aquestes coses que ens passa als cuiners quan anem al mercat, que veiem una cosa i la comprem i després no sabem què en farem. Doncs això ens va passar. Llavors tenia tots els ceps confitats i el meu cunyat va organitzar el sopar a casa i li dic, amb què faig els ceps? Diu, els faràs amb cloïsses.
I tu, d'acord.
Ostres, però ceps i cloïsses vols dir? Ceps i cloïsses no em lliga gens. O sigui, és una cosa que no ficaria al mateix plat. Total, que res, vaig dir, bueno, saltegem els ceps, que tenia confitats, i fiquem les cloïsses. I clar, jo els ceps els havia confitat amb sal. Fiquem les cloïsses, que tenen aigua salada dintre, s'obren i deixen anar aquella aigua salada amb la sal dels ceps i allò va quedar salat.
Ui.
Bo, però salat.
Molt salat.
Un dels trucs que tenim els cuiners per baixar el grau de sal, que no el baixem, és que us enganyem, és afegir greix a la recepta. Si jo poso greix en una recepta salada, el que faig és t'embosso les papil·les gustatives i tu no notes la sal. La sal hi és, però no la notes tant.
Ah.
Mm. Aleshores vam posar nata. Una mica de nata.
Val.
Nata, crema de llet líquida. I va fer xup-xup.
Ai, m'encanta això de...
Aquell moment, sí. Aquell moment va ser el moment més màgic, un dels moments més màgics que he viscut a la cuina, perquè la nata va fer...
Xup-xup.
Que allò es casés tot. Els gustos eren bastant agressius. Teníem les cloïsses per un cantó i els ceps per l'altre. I no hi havia massa harmonia. Però quan hi vam posar la nata, va ser màgic. Pum!
Ja està.
Ja està. Aleshores, aquesta és la recepta. El primer dia que es va fer aquesta recepta, vam flipar. Tots els que van vindre al sopar ens ho van dir. Està boníssim, està boníssim. Jo encara estava al·lucinant. Quan vaig obrir el petit Pau...
Sí.
Li vaig dir al meu cunyat, escolta, em puc posar aquesta recepta al restaurant? Perquè el Dani diu, sí, tant, la pots posar, clar que la pots posar. I aleshores la vaig posar, va entrar la primera carta que teníem. I des d'aleshores em vaig passar, com sembla que 7 anys seguits fent-la.
Però un moment, o sigui, m'estàs dient que la recepta és aquesta?
Sí.
És així de fàcil, eh?
Ceps, saltejats,
sí?
Nata i cloïsses.
I
quan
ja
sobren
està.
Les cloïsses, fora. Ja està. No hi ha res més.
És veritat que la puc arribar a fer jo, crec.
Sí. Però aquesta, escolta'm, que amb aquesta recepta m'han passat coses al·lucinants. Mira que senzilla.
Tipo què?
per mi és o sigui, m'han arribat a trucar al restaurant per preguntar si fèiem la recepta, si teníem el plat a la carta.
Sí.
Perquè venia gent d'Europa i ens preguntaven, teniu les cloïsses amb ceps? I els vaig dir, no, ja les hem tretes de la carta. I em van dir, doncs no venim a sopar.
Com?
Sí. Clar, dius, home, si faig les cloïsses amb ceps també puc fer altres coses que també estan bones. Total, que aquesta recepta ha sigut una de les home, circumstàncies que més...
Però un moment.
Aquesta, la primera vegada i la única que he vist una persona plorar després de tastar una cosa, i no per dolent,
sí,
ha sigut amb aquesta recepta. Una clienta del Petit Pau va menjar cloïsses amb ceps i va plorar d'emoció de lo bones que estava.
Mare meva, sí, jo vull provar-ho, sí, sí, això. Escolta'm, però no has fet... això els xefs ho teniu, eh? Ens ho has explicat tot?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
No té res. L'únic que interessa és saber quins ceps agafar.
Ah, i què ens recomanes? A veure,
aquí és el truc, entrarem, el truc, no? Comencem, val, que el secret d'aquesta recepta és no fer servir cep fresc. Si fas servir cep fresc, no dona tant de gust. Aleshores, ha de ser cep o confitat o congelat. El cep congelat dona més gust. I el que interessa és que el cep doni gust a la crema de llet. La cloïssa ha de ser una bona cloïssa. Podem fer servir rossellona, que també dona bon gust. Però, clar, si fas servir unes cloïsses de carril ben maques, quan s'obrin, allò serà espectacular. El secret, les coses senzilles són les més delicades. Si fas servir una cloïssa justeta i que està plena de terra, doncs malament. No et quedarà
però
bé.
Al final, Pau, és com tot, no? O sigui, si la matèria prima és bona, no? Si tens aquest ull per saber triar...
Sí, però, per exemple, amb el cep, no hem de buscar el cep bo fresc,
ja,
que seria el bo,
que
no?
Que seria el Wolf.
Clar, hem de buscar un cep que ja estigui castigat, que ja estigui cuinat, que aquest cep més castigat ens donarà gust. Això. Després, clar, amb la nata, sempre que fem servir, sempre que parli de nata, igual que sempre que parlo d'oli, és oli d'oliva,
sí,
verge, quan parli de nata, crema de llet, sempre, 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 nata per muntar. Mai, mai les marranades de nates per cuinar.
No,
mai.
No ho recomanes, eh?
Mai, no. Perquè allò són nates lleugeres amb espessants, cosa que fa que la reacció de la nata sigui totalment diferent. Necessitem una llet amb un 35% de matèria greixosa, que és la nata, la crema de llet és això.
Val.
La nata per cuinar amb un 15% de matèria greixosa i espessants no ens serveix. I ara anem a la recepció de veritat.
Ara ens parles de bolets.
Ara parlarem de bolets.
Ens ajudaràs a fer aquesta superrecepta?
No, sí, ja l'hem fet, la recepta.
No, però em refereixo que és el pas previ per poder triar bé i per poder conèixer el món dels
bolets. No, ara anem a parlar de bolets. Us he explicat la recepta dels cloïsses amb ceps. Ara anem a parlar de bolets.
Vinga, va, anem a parlar de bolets. Vinga, va, anem. Què, va, bolets. Tu, què, t'agradaven els bolets? Sorties de caçar bolets o no?
No m'agrada.
De petit, com?
Perquè en trobo pocs.
Ah, perquè, o sigui, dius de...
Aquesta cançó m'encanta.
A veure, escolta-la.
Mestre Frick Escà.
Rovell d'ou. Oriol. Oriol. A veure, Pau.
No, perquè no en trobava.
Per què?
Sempre m'empano, em quedo embobat, miro les coses, miro les musaranyes...
Bades, bades.
Sí. I no trobo bolets.
Però i per què parlem tant de bolets? O sigui, ara a la tarda, perquè és per les temperatures, per les pluges, bueno, les pluges quan plou.
És bona aquesta. A veure, la bolets en podem trobar de salvatges gairebé tot l'any. Gairebé tot l'any. Per exemple, a l'estiu tenim els rossinyols i fins i tot alguns ceps. I a l'hivern més fred tenim els fredolics. Per tant, i a la primavera tenim les múrgoles, els moixernons, les carreretes. I a la tardor tenim els rovellons, els ceps i tota la resta, la trompeta a la mort, el rossinyol, la llanega, l'ou de reig...
M'encanten els noms dels bolets. Els trobo tan macos en
català.
El
peu de rata, no? La llengua de bac, llengua de bou... Són molt descriptius.
El peu de rata.
No, però home, és
el
greix.
El fredolic, no? És xulo.
Són
és maco.
Sí.
Són ferms, són noms ferms.
Són noms de la cultura popular.
Clar.
I a més és que ajuda. Per exemple, un dels noms que no sembla que sigui tan tòxic com és la farina de borda.
Ah,
la farinera borda és la Vanita phalloides, la causant del major nombre d'intoxicacions, morts per intoxicació de bolets. Mm. I li diuen farinera borda.
Farinera borda, molt bé. Escolta, com s'alimenten aquests
bolets? Tenim dos tipus de bolets. Tenim els bolets que viuen amb simbiosis amb els arbres, que s'aprofiten dels... O sigui, fan una simbiosi, com bé diu la paraula, i ells entreguen... descomposen la terra i entreguen nutrients a l'arbre, i l'arbre, al seu temps, entrega nutrients al bolet, i això és la simbiosi. Després hi ha uns altres que viuen de les matèries en descomposició dels arbres, però de la matèria en si, o d'herbes o de semiparcialment digerides, com els excrements dels herbívors. Els segons aquests bolets són més fàcils de cultivar, han sigut sempre més fàcils de cultivar. De fet, a Xina, des del segle XIII, es cultiva el shiitake. I el xampinyó comú el cultivem. A França es va començar a cultivar al segle XVII. El cultiu dels altres, dels que viuen dels arbres, és més difícil perquè necessitem tot un bosc per fer un cultiu intensiu. Aleshores,
això és supercomplicat, no?
Bueno, s'està fent, eh? Amb, tòfona, sí? Amb la tòfona, per exemple, que és un bolet que no surt a l'exterior, però que és un bolet que viu en simbiosis amb l'alzina, es fan boscos sencers d'alzines que tenen les espores, estan amb el fong, i aleshores hi ha algunes que treuen tòfones i algunes que no. I també he descobert que el rovelló també. Això en parlarem més endavant. Després tenim la divisió entre micòfils i micofobs.
No sé de què m'estàs parlant ara, eh?
Sí, de micos. No, micòfils i micofòbics, perdó. Sí. És un fenomen curiós que quan estudies cuina te'l feien estudiar. No sé si encara s'ensenya a les escoles d'hostaleria, que és saber que hi ha cultures... Nosaltres dius, com és que tenim aquests noms a Catalunya?
Saps
allò que diem, que a vegades els esquimals tenen 7 paraules per dir gel? A vegades hi ha aquesta llegenda urbana, pues és, que no sé si és veritat, em sembla que és mentida, però és preciosa. Doncs nosaltres tenim molts noms per dir bolets. Hi ha cultures que els bolets són bolets. No, no tenen noms per cada espècie de bolet. Entens?
Sí.
Per què? Perquè hi ha cultures que són micofòbiques. O sigui, els hi fa por el bolet. No els hi agrada gens. Mm. I per això ens els fan estudiar a l'escola d'hostaleria per conèixer que quan tu tinguis un client d'una cultura que és micofòbica, entenguis que no li pots... que serà difícil que et compri un plat amb bolets.
Ja.
Clar, nosaltres un plat de rovellons, qui ens diria que no un plat de rovellons? Pues, doncs hi ha gent, com el senyor Gordon Wasson, que es va casar amb una filla d'immigrants russos que es deia Valentina Pavlovna.
Sí.
Són els pares de l'etnomicologia. I el que va descobrir és que ells dos estaven passejant per uns boscos d'Estats Units i ella va començar a veure bolets. És com si tu vas amb algú pel balcà i veus rovellons, no? I comences a dir, ostres, tu, rovellons! Sí, sí. Rovellons. A mi em va passar a Itàlia, perquè allà no els agafen, els rovellons. No els coneixen. I agafen els ceps, però no agafen els rovellons.
I no agafen els rovellons per cuinar.
Jo em trobava rovellons i la gent, però què fas agafant aquests bolets de caques, de bolets, clar, que no els vol ningú? Dic, això són rovellons, tio.
Que estan molt bons.
Sí. Doncs va passar una cosa semblant. La senyora, la Valentina, va començar a agafar bolets a cabassos i el marit diu, però què fas, boja, que això és verinós, que demà m'aixecaré viudo. I aleshores, no, l'endemà no es va aixecar viudo, perquè ella els coneixia, perquè la seva família n'havien menjat,
sí.
I van descobrir que hi ha cultures en les quals el bolet es veu com algo totalment que fa por, i en cultures que els aprecien i els saben conèixer. I aleshores aquesta divisió va donar origen a l'etnomicologia. També, clar, aquest senyor va anar més enlluny, no només es va casar amb una filla d'immigrants russos, sinó que era de la CIA, que també aquest té guassa,
wow.
I va ser un dels primers occidentals a fer un viatge amb bolets màgics a Mèxic. I va escriure, perquè d'aquí també va sortir tota la investigació de l'LSD que va produir la CIA, que després va passar als hippies, etc, etc, etc.
Clar, però ara deixem... seguim parlant dels bolets, però ho he trobat interessant, això de les fòbies, perquè tu, clar, com a cuiner, Pau, aquí a casa nostra, quin seria l'aliment que potser la gent és com més reàcia, saps? De dir, ui, això me fa pànic, o me fa fòbia de menjar, saps? La gent que ens fa tirar més enrere.
Aquí tenim molt problema amb el picant, però no és per fòbia. És una cosa que aquí, aquesta dimensió del menjar ens costa molt. O sigui, posar un plat picant als restaurants ens costa. Però no en soc conscient. De l'últim que és conscient del peix és de l'aigua. A mi m'és fàcil saber que als Estats Units els hi costa menjar coses que portin ulls, no? Les gambes els has de treure el cap.
Val.
O sigui, són coses que intenten que això... Però aquí... Jo no tinc controlada alguna fòbia, a part de que hi ha gent que li fa cosa als peus de porc, però per la textura o aquestes coses.
Clar, potser mira els insectes, no? Potser som...
Bé, però mengem cargols. Tampoc no és que sigui massa diferent dels insectes. O les gambes dintre de l'aigua potser són com uns saltamartins.
Ara no... amb el gust que em menjava els cargols i les gambes.
Bé, són conceptes. Jo he menjat insectes a Corea del Sud. Un dels aperitius que et posen normalment quan vas a un restaurant són insectes. I no passa res.
No
m'agrada, no és el que em menjaria. Prefereixo un plat de cargols.
I què t'ho posen, com a aperitiu?
Sí, sí, sí.
Com si fossin unes olives?
Sí, igual.
Vinga, va, que continuem parlant dels bolets amb el Pau Gasol.
Avui ha sigut molt fàcil trobar cançons, eh? No vegis la penya. Estem, els catalans estem tocats al bolet, ben bé.
Mai millor.
Perquè no, normalment fem programes i costa trobar músiques que directament, però és que vaig posar al buscador cançons de bolets i van sortir mogollon.
Però jo crec que és això, perquè és el que tu deies, que ens agrada també sortir a caçar bolets, tot i que no en trobem gaires, no? És com...
Sí, caçar-los... Bueno, això un altre... però caçar-los, però menjar-los, és la dèria que tenim amb el bolet, home, això és digne d'estudi. No sé què diria Freud.
Ah, això es miraria per
però,
estudiar.
Mira, et diré una cosa, amb el tema de la història, que era el que anàvem a parlar ara, a mi em fascina que els bolets els tenim molt apresos, però els primers que van començar a tastar bolets...
Qui va ser?
Bueno, van morir joves, perquè clar, uns són tòxics i uns altres no. Clar, on descobreixes? Quins saps quins són?
Ara.
Bueno, aquí tenim un truc, no? Si veiem els animals que se'ls mengen.
Val. I si no hi ha animals?
Home, veiem una vaca que es menja carreretes, però sabem que aquella vaca hi segueix viva al cap de mitja hora o dos dies, doncs sabem que aquella carreta no és mortal, no? Ah. Això podem entendre. Però amb els bolets passa una cosa curiosa, que és els que són tòxics quan són crus, però quan són cuinats són comestibles.
Mm.
Com la múrgula.
Mm.
Molts bolets tòxics són tòxics en cru. O sigui, molt pocs bolets es mengen en crus, com el xampinyó o el cep, però la majoria s'han de cuinar. I això és més difícil, perquè la vaca no se'ls cuina. Tu no pots saber si la vaca... Ah. Llavors, com ho fas?
Què fas? Clar, qui?
Doncs jo crec que tenien un grup de tastar de bolot, i llavors, bueno, si et tocava... Tenies mala sort, adéu.
Adéu.
T'has de sacrificar per la cultura catalana,
però
tu.
Però això de què estem parlant? O sigui, de quina societat?
Les societats... A Egipte hi ha bolets dibuixats a les parets de les tombes. O sigui, hi eren molt importants en el pas aquest de la mort. Suposem que eren bolets al·lucinògens. Després tenim a Grècia i el mite de Perseu, que va tenir molta set i va agafar un bolet en forma de con, amb iconos, i va veure. Després tenim a Roma, ja en menjaven molts, tenim el logo de Reig, Amanita caesària, és l'amanita dels Césars.
Mm?
Que, de fet...
Però l'amanida César no porta pollastre?
No, home. Perdó. A veure, centrem-nos. L'amanita és un tipus de bolet.
Ah!
No pots fer aquestes coses, perquè després no sé què explicar. Tindré que fer aquí però... com els puppets, el barrio Sésamo.
Escolta'm, però és que ja, o sigui...
A veure, tenim...
A l'oient també es posi a la meva pell, soc negada amb la cuina. Jo crec que ja s'ha de... No, sí.
No, però no és la cuina, és la cultura general.
És veritat, això tens raó, aquí...
La manita faloides és la dolenta, i sí. La manita caesària és la bona, és l'ou de Reig.
Val.
Què passa?
No és, eh?
La manita muscària és la que col·loca.
Val.
O sigui, tenim tres. La manita caesària, que és la bona, sí. La manita muscària, que és la que col·loca, però... la de l'Alícia del País de les Meravelles, i la faloides.
Val, però, o sigui, això...
Aleshores, què va passar? L'emperador Claudi, que donava nom a la manita caesària, la seva dona, la sí. Segona dona, Agripina, veia nom també...
És que, clar, Pau, m'ho estàs posant...
Era la mare de Neró i el va voler matar. I com que ell era molt aficionat als bolets aquests, als ous de Reig,
sí.
Li va posar una mica de farinera a borda, que no és molt difícil de diferenciar. I el tio va pringar. Va menjar
una
farinera i va morir. O sigui, ja des dels temps dels romans, ja el tema aquest. Què feien els... S'han fet sempre amb els rituals, amb els bolets al·lucinògens... Com que no són segurs i pot passar que et passis de la ratlla i que palmis, què feien els romans i els druides i tota aquesta gent que feien els xamans, que feien aquestes... Això,
el
feien
ritual.
Que algú s'ho mengés, urinés, i ells es bevien l'orina. Llavors, com que aquella persona ja havia digerit les toxines, aquella orina els hi feia els efectes tòxics, però bons, no els tòxics dolents. Vale, continuem.
Jo m'he quedat morta. Sí, sort que m'ha evolucionat.
O sigui, tu podies tindre com a feina menjadora i urinadora de bolets.
Escolta,
com esclau. D'aquí, dels bolets al·lucinògens, neixen... Bueno, tenim, com he dit abans, l'Alícia en el País de les Meravelles.
És veritat.
Que menja un tros de bolet per fer-se gran.
És veritat.
Se suposa que és amanita muscària. Perquè la percepció canvia. Igualment que aquí tenim els barrufets, la sèrie dels barrufets. nens petitons, o sigui, personetes que viuen dintre dels bolets. A veure, qui s'ho va inventar, anava fi. Anava fi.
Bueno, però això és ciència... Dibuixos animats. Jo el que volia saber avui, Pau, és, tornant una mica al que hem parlat, els consells de tots aquella gent que surti a buscar bolets, a collir bolets, què els hi diries?
Bueno, a veure, tenim que tindre present que el 75% de la... Del terreny forestal de Catalunya és privat, val? O sigui, primer de tot és anar amb respecte. Uh-huh. Compte. És furtivisme, anar a buscar bolets. Si no és privat, és públic, però és d'algú, aquell bosc. Per tant, hem d'anar amb compte, hem de respectar on anem i saber si podem passar o no. No comencem a fer el tonto. Després tenim la propietat, el fixar-nos en la morsa dels arbres. Això és molt típic, que comences a buscar bolets, vas mirant al terra i et perds. Un truc és, quan arribem a algun lloc, fixar-nos on està la morsa de l'arbre i orientar-nos per això. Després, no aparcar a camins de pas. Posar els cotxes a llocs on no molestin. Això és important. Una altra pregunta. La gent surt molt d'hora a buscar bolets. Escolta'm, els bolets no es mouen. O sigui, jo sé que no canviarà la gent la seva tradició, però sempre surten a quarts de set.
Perquè,
aquesta
perquè
cançó de Belluga ho diu. Sí. Quarts de set i estem a punt per anar a buscar.
Per què?
No sé. No sé per què. Suposo que la llum del sol, l'incidir així...
Fa
que
es vegi
més aviat.
No?
Fa que es vegi més aviat. No ho sé. Següent, no agafar el que no coneixem. Això és molt important. Val? Les intoxicacions... tenim dos tipus d'intoxicacions amb els bolets. Les que duren més de 5 hores, les que són després de 5 hores i les que són abans de 5 hores. Les que són perilloses són les que passen després de 5 hores. O sigui, si tu després de 5 hores d'haver menjat un bolet et comences a trobar malament, directe a l'hospital.
Val.
Si tu fa una hora que has menjat bolets i tens un rum-rum... Aleshores, cap al metge. Uh-huh. I si ell ho considera, te'n vas cap a l'hospital. Però sobretot, si la intoxicació comença després de 5 hores d'haver ingerit bolets, directes a l'hospital. Guies micològiques que us acompanyin, si no teniu algú que sigui expert, per mirar. I després, una altra cosa que m'agradaria saber, aquests cabassos que pengeu a les xarxes socials amb tonelades de bolets, realment us fan falta? Calen 600 quilos de bolets per una família un cap de setmana? Pobra gent! No, agafeu el que aneu a menjar i prou, ja està.
Exacte.
Semblem l'Obert de Molière. És que no
s'ha de ser més generós en aquest sentit. Però, i mira, ara et volia preguntar, què fem amb els bolets quan hi ha tanta... quan tenim tants bolets a casa, com s'han de mantenir aquests
tenim
bolets?
Tenim diverses maneres de conservar-los. Una molt, molt senzilla és congelar-los. I això va molt
es
bé.
Es poden congelar
sí,
bé.
Sí, sí. Els podem assecar, també, i els podem confitar. Normalment, el que podem fer és una precocció, saltejar-los lleugerament i aleshores congelar-los.
Em diuen amb vinagre, que van bé?
Sí, també se'n poden fer amb vinagreta o amb escabeig. Clar.
No, conservar-los, no? Deia el Ferran, eh?
Ferran, mira cap aquí. Sí, depèn del vinagre, però també estàs matant molt el gust del bolet. Si el bolet és un moixernó que té un gust subtil, si li fiques vinagre te'l carregaràs bastant. Però sí, alguns bolets, sí, clar, es poden... El rovelló es guarda amb salmorra, també, però són sabors molt forts, molt potents.
Vinga, va, doncs ara ja sabem conservar-los, anem a cuinar-los.
Boletaires arreuixats, somiadors de l'endemà, cercadors de l'elixir del bolet més exquisit.
A veure, què hem de fer?
Anem ràpid, perquè vull acabar amb un altre tros, eh? O sigui que finalment... Mira, pensem que el bolet és 80-90% aigua, d'acord? Contenen molta més proteïna i vitamina que les verdures, cosa que fa molt interessant pels dietes vegetarianes i veganes. Tenen el gust àcid glutàmic. No sé si heu sentit mai això de l'umami del Japó.
Sí.
És un gust molt interessant. L'umami és un dels gustos que ens trobem en els bolets, i sobretot si estan assecats. La gelatina d'algunes espècies, com la llanega, per exemple, és deguda als hidrats de carbó que es dissolen durant la cocció. El metabolisme és molt actiu, encara que els haguem collit, els haguem caçat, continuen actiu i es fan malbé en seguida. És important menjar-los 2 dies, com a molt, després d'haver-los caçat. Clar, quan els comprem al mercat no sabem quants dies porten, i es nota, a vegades, quan estan vells. Refrigerar-los a 4 o 6 graus retrassa aquest envelliment, i mai embolicar-los, tancar-los amb plàstic, tancar-los. O sigui, els podem embolicar amb drap, amb paper, però no els tapem hermèticament, perquè la humitat que ells mateixos generen farà que es mullin i comencin la seva descomposició. Com hem dit, podem congelar, assecar, salmorra, amb vinagre, amb salaó, podem fer confitats, amb vinagreta o escabeig. I se sol dir que no es poden rentar. I aquí vinc a explicar un altre secret. Jo sí que els rento, els bolets.
Ah?
Sí.
I per què?
Perquè quan fas una dotzena de rovellons està bé que t'hi fiquis amb el raspall de dents i el paperet allà, però quan has de fer 6 quilos de rovellons ja em diràs tu a mi si ho fas així. Aleshores, el secret, no rentar-los fins que no els has de fer servir, val?
Val.
Just abans. I saps aquella centrifugadora de les amanides?
Sí, m'agrada molt.
Posa allò.
Amanida César.
La manita que és ària. No, la veritat és que tens raó, que és el mateix nom.
T'ha agradat aquest.
Doncs quan els rentem, no ens passem, no els empapem, però sí que rentar-los a sota l'aixeta, és això, que anirem més ràpid i els centrifuguem, i anirem molt bé. Els hem de cuinar, això sí. Els hem de cuinar a poc a poc. No busquem una temperatura molt agressiva, no com quan fem un wok que semblen allà cuiners xinesos amb superfocs, no. A poc a poc. Els rovellons necessiten temps per deixar una mica els seus sucs i concentrar els aromes. També combinen molt bé amb ou, com, com podeu fer una truita de bolets, o amb làctics, com hem explicat, amb els ceps, amb les cuixes amb ceps. I després podem diferenciar els bolets amb dos tipus, amb els que tenen carnositat i els que són més secs, com a la trompeta de la mort, el camagroc o la carrereta, i els altres que són més carnosos,
carrereta,
com el cep, el moixernó o el rossinyol, que aquests els podem saltejar. Jo diria que els que no són carnosos no els saltegem, sinó que els podem tirar directament a les salses.
Val. Què, per rematar? Perquè sé que això ho volies tocar.
Sí, sí, sí.
És important,
sí.
Explicar-ho, Pau.
Les champions dels xampinyons.
Vinga, anem-hi.
Sempre que sento aquesta cançó, em recordo els xampinyons. Els xampinyons! A veure, el cultiu. El cultiu. El preu del rovelló aquesta setmana...
És pensa... que és dilluns, eh? Jo no sé... A veure, fem una cosa, perquè d'aquí res parlarem de la Champions. És que ara, veus, ara jo no puc deixar de pensar-hi. Parlarem de la Champions, de la tertúlia esportiva, que per cert avui tindrem en Xavi Toscano, que també estarà, participarà d'aquesta tertúlia esportiva, i amb Josep Maria Minguella, que no sabem on és. No sé, sabem si vindrà, això fins al darrer minut, no se sap, amb en Minguella i amb en Francisco, que portarà la batuta. Però et vols quedar, per cert, Pau?
No, em sap greu. No tinc ni idea de futbol.
Pues la Gràcia també, jo no. Tampoc. Llavors, clar.
Si fos de curling, encara.
Ah, de
No, és núcleo, no és igual.
Tu no donis idees a aquest equip, eh? No, va, ara en sèrio, cultiu. Què hem de saber del
cultiu? No, el cultiu... El cultiu redueix la pressió recol·lectora dels boscos i dona sortida a residus del sector de la fusta i la creació de nous llocs de treball per mitjà d'una indústria respectuosa amb el medi ambient. El subproducte derivat del cultiu, o sigui, els excedents, els residus del cultiu, pot reutilitzar-se per alimentar animals, peixos, insectes i cucs, i en última instància com a compost per adobar horts i jardins. Tradicionalment s'han conreat la gírgola, el xampinyó i fongs d'origen asiàtic, com hem dit abans, de shiitake, que es cultiva a Xina des del segle XII, o el maitake, que és la gírgola de castanyer. Actualment, el que a mi m'agrada ressaltar és que s'està duent a terme un projecte on col·labora la Societat Catalana de Micologia, el Gremi de Fusta i Moble, el IRTA, l'Institut de Recerca Tecnoalimentària, i la Universitat de Barcelona, la cooperativa Bolet Ben Fet i l'empresa Bolet de Soca, dotat amb finançament públic per poder comercialitzar espècies autòctones cultivades, com el fetge de vaca, el pollancró, la greixa, la sabatera de faig o les varietats autòctones del shiitake, la gírgola i la gírgola de castanyer. Ja està. Ara ja podeu parlar de la Champions i dels xampinyons.
I ja marxes.
Ja estic.
Ens deixaràs provar aquestes cloïses? Algun dia ens ho portaràs o no?
Menys mal que has canviat la línia del guió, perquè la setmana que ve parlem de verins. Portaré alguna cosa per menjar la setmana que ve.
Sí?
Ah, però... No sé si m'ho menjaria.
És que és dolent, no m'ho menjaria jo.
Ah. El verí caducat mata més o mata menys?
El verí que... menys.
Vols dir? Jo crec que mata més, no?
Tu creus?
Les coses caducades són més tòxiques.
Igual és...
Pensem-hi, i la setmana que ve ens xerrem.
Sí, ens deixes així fins dilluns
vinent. No, és que jo no sé la resposta, és com l'ou i la gallina.
Bueno, alguna cosa explicarem, no?
Sí.
Alguna resposta direm. Per
enverinaments famosos.
Xulo, el tema. Si voleu, si us heu perdut la recepta que ens ha portat avui en Pau Gascó, d'aquestes cloïses amb ceps, les trobareu a les nostres xarxes socials, al Fabricació Pròpia, que la Vanessa doncs, ha captat del moment. Per tant, Pau, per tots aquells oients que s'hagin despertat tard, que sapigueu que la recepta, que és molt fàcil... De fet, és molt fàcil, fins i tot la puc fer jo, estar a les xarxes socials de Fabricació Pròpia. Moltes gràcies, Gascó.
Gràcies, Raga.
Fins dilluns.
Fins dilluns.
Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell, i fan xurros petits.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel... Fabricació pròpia.
Vinga, va, 7 minuts que passen de 6:15. A punt d'acabar el programa, ens queden res, uns 20 minuts per endavant per gaudir del bon esport. I és que analitzem aquesta actualitat futbolística que ens porta a Nuri Francisco. Francisco, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Mercè.
Bona tarda, nou. Avui també ens acompanya en Xavi Toscano.
Què tal? Bona tarda.
Per favor. Com estàs, Toscano?
Molt bé. Ara a punt d'acabar la meva jornada laboral.
I amb nosaltres.
Sí.
Molt bé, estupendo.
Quin plaer, no?
I tant, i tant.
Però sempre. És que ens falta algú aquí.
Sempre és un plaer tornar en un programa de la Mercè a parlar d'esports, perquè els oients recordaran que la primera temporada qui feia la informació esportiva...
Ostres, és veritat!
Fer...
Doncs mira, Xavi, casualment, si vols venir cada dilluns...
informació esportiva en aquesta emissora.
És veritat!
I qui venia a fer una secció al programa de la Mercè... era un servidor.
Mare meva, o sigui, ara, és que això ja...
Tot torna al seu lloc.
Les
anys,
coses ja han canviat. I...
Ostres, tu.
Saps tenim qui, molta més
saps,
feina.
Saps qui falta aquí, ara?
Qui?
Ai, no el veus, però l'escoltarem d'aquí res. Josep Maria Minguella.
Home.
Bona tarda.
Com aneu?
Què?
Bona tarda.
Ja estàs posat al tema. On estàs, Josep Maria, primer?
Sempre a Pompeia. Bueno, no sempre, però quasi sempre aquí a la Terrassa. Una vegada més ja us dic que us convido. Bueno, abans que comenci a ploure,
Ostres, clar, és veritat, però després, quan si plou, podeu estar dins el Pompeia, no, Minguella, o no?
I tant, i tant. Tenim unes quantes goteres, però, bueno, les arreglarem.
Això està bé. Estàs ja jugant la partida o no?
Sí, sí.
I què, com aneu?
Vaig. Anem bé, anem igualats, perquè quan comencem anem igualats, i al final després es disparen alguns i se'n van.
Val.
A la classificació, vull dir, això passa igual que al futbol.
Yeah.
Que comencen tots a zero,
sí.
I després veus uns que van a dalt i altres que es queden a baix.
Uh-huh. Josep Maria, algun contrincant conegut que hagis tingut o no?
Sí, home, nosaltres hem jugat campionats de dòmino de Catalunya i d'Espanya, tot això, hi ha hagut gent que en sap molt d'això, d'aquest joc.
Sí? I la parella teva, perquè algun dia ens l'has de presentar, també, no?
Bueno, ara només són els amics i tal, ja no jugo al campionat, perquè no veig tan bé les fitxes i tal, i llavors quan jugues campionat tens d'estar amb un cuidado.
Molt atent.
Tot això, sí.
Bueno, escolta, un dia vindrem, Josep Maria?
Això espero.
Farem la tertúlia des del Pompeia.
Una pastassa.
Home, tu diràs. I també un dia has de venir aquí a la ràdio, que ja saps que això...
Sí, no, també tinc de venir.
Has de venir un dia. Per cert, et sembla, Josep Maria, i també els companys d'aquí a l'estudi, en Toscano i en Francisco, amb l'ajuda del Francisco, farem un repàs dels resultats d'aquesta darrera jornada perquè, pel que fa als equips catalans de primera i segona divisió.
Molt bé, sí. Està perfecte.
Vinga, doncs anem-hi, Francisco.
Ja l'ho he.
Va, dir-vos que també farem una breu menció al Real Madrid, que comença a desmarcar-se al capdavant de la Lliga i s'ha de tenir ben controlat. I aquesta setmana, Mercè, he afegit un petit comentari d'autor. M'he pres una llicència artística. Haig de dir que és una pràctica absolutament habitual, i en Xavi Toscano avalarà les meves paraules, en titulars i portades de diaris esportius.
Correcte.
Petits jocs de paraules. De nivell, Ja ho veuràs.
Mira, sort que no he repassat els guions avui, perquè... Va...
Comencem amb la ronda llampec de la informació futbolística.
Comencem amb aquest resultat, Granada Club de Futbol 2 i Futbol Club Barcelona 2.
Que no us encerronin amb el bon joc, el Barça ensopega el Nuevo Los Cármenes i aconsegueix empatar a 2 amb el penúltim equip de la Lliga després d'encaixar un gol als 15 segons de començar el partit.
I el titular seria Uri?
El Barça no engrana de Granada. O el Barça no grana, no gana, no gran... Com ho veus?
Puja la sintonia, Paula. Va, si aquest és el nivell dels titulars, bueno, no tinc clar que vulgui seguir amb això. Això està escrit, que ho sapigueu.
Perquè sóc conscient... Jo puc fer bromes de molt més nivell, però em senyeixo a lo que és l'ofici de portada de periodisme esportiu.
Vinga, anem a repassar altres titulars. Així després ho podem comentar. Futbol Club Girona 1, Cádiz Club de Futbol 0.
22 punts de 27 possibles. Els de Mitchell guanyen per la mínima davant del Cádiz i són segons a la classificació per davant del Barça i a 2 punts del Madrid.
No sé si preguntar-te el comentari de qualitat.
N'hi ha per llogar-hi que dit res.
Passem al següent resultat. Real Madrid 4, Osasuna 0.
El Madrid atropella un Osasuna que es fa petit al Bernabéu amb gols de Vinícius, Joselu i un doblet de Jude Bellingham.
També hi ha titular, entenc.
Alarma Madrid.
Això no acabarà bé.
Alarma. Sí, el Madrid s'escapa, Mercè, sí. Això és una alarma.
Seguim amb més futbol de primera, el de la Lliga Femenina, Futbol Club Barcelona 3, Reial Societat 0.
Les blaugranes segueixen intractables al Johan Cruyff i, almenys, algú d'aquest club fa honor al nom d'aquest estadi. Doblet de Graham Hansen i el 181è gol d'Alexia Putellas, que iguala el rècord de Jenny Hermoso.
Aquí també hi ha titular?
Sí, però posem context. Són 70 victòries en 70 partits al Johan Cruyff. Per tant, jo diria, de la farsa del masculí al Barça dels rècords del femení.
Vinga, va, i així ja passem a segona divisió amb els resultats d'aquesta darrera jornada.
Mercè.
I ara què ha passat aquí?
Res em faria més feliç que poder parlar de l'Andorra i sobretot de l'Espanyol, però noi, altre cop la providència ha volgut que els andorrans i sobretot els pericos tornin a jugar el dilluns que ve. Ai, aquest dilluns, per tant.
No tenim titular.
Fins a la setmana que ve. No, d'aquí 2 setmanes, perdó, que hi ha aturada de seleccions.
Doncs fins aquí la ronda llampec, que potser serà l'última ronda llampec de la temporada d'aquesta informació futbolística amb Uri Francisco. Ara sí, comença la tertúlia. Vinga, doncs ja sabeu que en Barça sempre s'ha dit que és més important el joc que el resultat. Per tant, cada setmana, Uri, com comencem aquesta tertúlia?
Preguntant si el joc convenç i, si us sembla, podem escoltar el que deia ahir en roda de premsa Xavi Hernández.
Hoy sí, hoy hemos jugado bien. Hoy hemos jugado bien a fútbol, sí. Hoy sí. Creo que hemos merecido ganar, lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hemos dominado el partido de cabo a rabo, dos errores o un error nuestro. Creo que el segundo gol es más acierto del Granada, el primero es un error nuestro, está claro, así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza, se analiza justamente.
Està enfadat, jo que no tinc ni idea de futbol, però el noto...
És a dir, no li falta raó, sí i no.
Explica't.
Sí, el Barça va jugar, però jo crec que el Barça jugui bé... quan et marquen un gol al primer minut de partit, jugar bé també és saber-lo remuntar.
O que no te'l marquin, d'entrada.
Que no te'l marquin, evidentment. Vull dir que sí que té part de raó Xavi Hernández perquè el Barça realment va mereixer guanyar el partit.
Va mereixer guanyar el partit a partir de la segona part, diria jo. Això és criteri personal, la primera part. I com dius, al minut no, als 15 segons de joc et claven un gol per un error no forçat, a més... Per tant, no sé si podem considerar que va jugar especialment bé. Ha jugat potser millor la segona part que la resta dels partits d'aquesta temporada?
Possible. Ja, el meu criteri, sí.
Sí? Escolta, preguntem-li al Minguella. Minguella.
Digue'm.
A veure, com has escoltat en Xavi Hernández amb aquesta roda de premsa després del partit d'ahir?
A mi sembla que el Xavi, que és l'entrenador i responsable del Barça, junt amb tot el seu equip de col·laboradors, és un pèl massa optimista, vull dir. Jo no dic que tingui d'estar desacord amb l'equip i tal, però recordo que l'últim partit que vam jugar a casa contra el Sevilla, que va ser una castanya de partit que es va resoldre amb un autogol del Ramos i tot això, sí. Acabar el partit va dir que havia jugat molt bé, que havia agradat molt a l'equip, que no sé què, que no sé quant. Vas a Granada.
Està repartint fitxes ara, sí, Minguella.
El meu company.
I què? A veure si toquen bones.
Sí, espero que sí. Va. Doncs vas a Granada, que al contrari doncs és un grup de nois, bona gent i tal, però que si li preguntes a gent de Sagrada Eufòria, diguem tres jugadors de la Granada de primer nivell, doncs no tenen cap, perquè cada un té el que té. I llavors que estiguis perdent 0-2, 2-0, tot això i tal, i que l'entrenador, quan tot això ho escolten els seus propis jugadors, digui que avui hem jugat molt bé diverses vegades, bueno, això del futbol cada un té el seu criteri, perquè és opinable, però em sembla que es té de ser una mica més exigent, em sembla a mi, vull dir, hi ha hagut grans entrenadors, com per exemple el Cruyff, que el mateix Guardiola, que guanyen i guanyen clarament i no estan mai contents del seu equip. Vull dir, sempre demanen més, sembla que poden exigir més de jugador professional. I en aquest sentit, crec que una plantilla com la del Barça té de ser exigent, vull dir, no pot ser tola, perquè si ets tou, al final els jugadors són els que juguen, ho saben, i bueno, ja en tenim prou i tal. Vull dir, sí, el resultat que va fer el Barça a Granada no és un equip gran, és un equip de medio pèl.
S'esperava potser una victòria bastant més avoltada. De fet, s'esperava victòria i bastant més avoltada. Creus que rebre, Josep Maria, creus que rebre un gol als primers 15 segons pot ser un accident o denota falta d'atenció?
Bueno, hi pot haver-hi una part d'accident, evidentment, però també hi ha una falta de concentració. No? Vull dir, precisament, quan el futbol és molt important, i a més els entrenadors ho diuen, els jugadors, cuidado, atents, cada un al seu puesto, no us adormiu, calenteu, perquè es fa el calentament mitja hora abans, perquè tornen al vestidor, per donar les últimes instruccions, cuidado que el lateral entra per la dreta, que l'altre no sé què, que el davant de centro és molt fort, que tal, que aquests jugadors fan aquest sistema, que l'altre dia van jugar al camp del no sé qui, i al primer minut ja van fer aquesta jugada. Bueno, tot això són coses que es parlen al futbol, ja no dic professional, a tot tipus de futbol, perquè a més, el futbol és una activitat que està sobre la vista de tothom. Vull dir, no juga amb secret. Ara no sé com ho fan aquests, no. Els tècnics dels equips van a veure partits, els graven, els hi passen amb els jugadors, mira que aquest corre cap a la dreta, mira que aquest corre cap a l'esquerra, mira que aquest és alt, mira que aquest és dur, mira que aquest és tot això. Bueno, llavors
ho tenen tot estudiat ja i gravat en vídeo i ben preparat.
Exactament, i per tant, no, escolta, és que ens vam despistar, com si vostè es pot despistar si va a prendre l'aperitiu a una terrassa.
Pompeia.
Pompeia, per exemple. Però si juga al futbol professional no es pot despistar.
Amb el que deia l'Oriol, no estic d'acord en que el Barça se'ls disparés una victòria. Se li espera perquè és el Barça, però si mirem l'historial d'aquesta temporada, el Barça ha arribat justet a molts partits, tret del 5-0 que va marcar les dues golejades. A l'últim partit del Barça, el del Porto, va acabar el partit amb la llengua fora i demanant l'hora i no li van empatar el partit de miracle. Per tant, o sigui, el que sí que s'esperava segur és una reacció ràpida del Barça del primer gol que li va marcar.
Jo crec que per la diferència de pressupost d'equips es pressuposa, de fet, que aquest partit l'havia de guanyar el Barça una mica amb la gorra. Josep Maria, també hi ha el cas de les lesions. Pot ser que això sigui un condicionant? Tenim Pedri, De Jong, Lewandowski, Rafinha lesionats. Ahir es van lesionar Koundé i Lamine Yamal. Podria ser un dels motius perquè el Barça potser va una mica més escàs d'efectivitat a davant i també té problemes a darrere?
No, el cas de les lesions no és solament el Barça, és aquest calendari absurd que no ho frena les federacions ni els clubs i que fa que forçar els jugadors que tenen de jugar cada 3 dies. I però cada 3 dies amb viatges, amb partits de 90 minuts, de molt desgast, tot això i tal, però a més empalmant competicions altres. Penseu que el Barça...
Sí.
Jo sempre dic el mateix. Hi havia una època que quan jo li oferia al Barça anar a jugar un torneig a, no sé, a Càdiz, el mes d'agost, el Johan em deia que no perquè hace demasiado calor i falta preparació i tot això i tal. Ara, no el Barça, el Barça, el Madrid, el Manchester i tal, el mes d'agost, a meitat d'agost, se'n van a Los Angeles, per exemple, o a Dallas, que fot una calor que et pots mullar.
T'espanta, sí.
I quan encara no han començat a córrer, ja juguen partits contra el Madrid, contra la Juve, contra tal. És a dir, el tema dels diners i de les necessitats econòmiques els hi fa fer una pretemporada totalment fora de lo normal. No hi ha cap deportista que s'entreni, podent fer un viatge de 15 hores o no sé quantes hores allà, arribar a un altre puesto, acceptar la calor que fa allà. Bueno, no acceptar, és que no pot fer res més, perquè és la que hi ha.
No et pots ni adaptar.
Si pots ni adaptar i començar a jugar i jugar, sí que són partits amistosos, però jugues contra el Madrid, hi ha la televisió, jugues contra la Juve, llavors hi ha el prestigi del club, hi ha tot això. Per tant, vull dir, i això, després, vens a la competició i entre Champions i Lliga i tot això jugues cada 3 dies, i més viatges i tal. Llavors, aquests jugadors estan cansats, home, i també té la tira lesionat. Vull dir, tots els equips... Ahir estava veient el City i juga mig equip del que juga normalment el City. Ahir. Entens? Vull dir, clar, però és la bogeria d'això. A més, ara, dintre d'aquesta bogeria, el d'això fan un nou mundial amb no sé quants equips que juga a no sé quants continents. L'entens?
És
un delta baix.
Totalment.
Guanyar diners, tot és un delta baix.
Per guanyar diners. Una cosa, perquè em quedi clar a mi, o sigui, Francisco, ara hi ha aquesta aturada de la Lliga.
De seleccions, sí senyora. Sí. Pels jugar als classificatoris de l'Europeu. En principi, la selecció espanyola jugaria contra Escòcia, si no m'equivoco, el dijous, i contra Noruega el diumenge.
Que per cert, que en aquests partits hi ha un punt clau, que és que Lamine Yamal, tot i marxar-li lesionat, pot jugar uns minuts, perquè així la selecció espanyola s'assegura que Lamine Yamal ja no s'anirà amb el Marroc. Exacte. I haurà de jugar sí o sí.
O sigui, això és estratègic.
Sí, és només que jugui uns minuts i haurà complert els 3 partits mínims que requereix per jugar una selecció i, per tant, ja serà jugador de la selecció espanyola i no podrà jugar amb el Marroc.
Sí, com ho veus tu, això, aquesta jugada, Minguella?
No, això ja es va fer fa 3 mesos. Es van reunir i van reunir amb la família i tal i van dir, escolta, Marroc o Espanya? I van pactar Espanya i llavors ràpidament el van posar a la selecció. És a dir, no té... tècnicament... No té una base sòlida que aquest jugador fa 3 mesos ja debutés amb la selecció espanyola.
Que té 16 anys, no, ara?
Sí, té 15 o 16 anys. Ara, és la manera perquè jugui 3 partits i jugant 3 partits ja els marroquís pues, ja no el poden demanar, encara que el demanin no té per què anar-hi. Bueno, és una manera d'assegurar-se un jugador que, a més, el seleccionador amb el colmo de la seva... d'això, aquell que aplaudia amb el Rubiales, diu que és millor o que és igual que el Messi i que el Maradona, o així va llegir que deia. Aquí estem tots bojos, entenc.
Escolta, Minguella, jo ara... Mira, m'ha vingut una... Perquè avui quan he arribat a la redacció li he preguntat al Francisco, l'Uri, si t'ho pregunto també a tu, Toscano. Heu vist el documental del Beckham, de Netflix?
No, no l'he vist tampoc.
Tu, Minguella, l'has vist o no? Saps aquest documental que està...
No l'he vist.
No l'has vist?
Sí, però... No, me l'han comentat, sí.
I què t'han dit d'aquest documental?
Bueno, que d'això està molt... Que està molt ben fet.
Sí.
Que no diu res que no se sàpigui. I que, bueno, que està bé. No. Ni me n'han parlat bé ni malament.
Vaja. Però amb el Beckham hi vas tractar, Minguella, o no?
Sí, home, i tant. Tot i va tractar la porta que li va servir per ser president l'any 2003, quan ell el coneixia, quan va dir allò que el Barça el fitxaria.
Sí, exacte.
I el jugador estava fitxat pel Madrid, des de feia 3 mesos.
clar, tot això és, no s'ho inventa el Minguella.
No, això és públic i se sap.
Exacte.
Però el Barça no el va intentar portar abans d'aquesta data? No l'ha intentat portar mai?
El jugador va quedar lliure.
Sí.
Quedava lliure i 6 mesos abans el Madrid el va firmar. Però després van fer una carta, quan hi havia eleccions al Barça, van fer una carta dient al Manchester de que podria ser fitxat pel Madrid. Quan el jugador ja podia ser fitxat pel Barça, quan el jugador ja havia fitxat pel Madrid l'any abans. Però bueno, això passa en futbol.
Doncs, escolta, Minguella, et deixem que continuï jugant. Vas guanyant ara o no?
Estem empatats.
Ostres.
Això ho diu el
documental?
El documental.
Mira, és que he mirat dos episodis, però em vaig quedar amb el Mundial quan el van expulsar, en Beckham, amb la targeta vermella, amb l'Anglaterra, Argentina. El Diego Simeone. O sigui que m'he quedat fins aquí, però el pas, diguéssim, al Madrid encara no ho he vist. Però, bueno, de moment m'està agradant. Minguella, fem una cosa.
No expliquen així, però t'ho dic que és així, del punt que dic jo. Viscut en directe.
Sí. Esperem que guanyis aquesta partida. El proper dilluns tornem a connectar.
Si Déu vol.
Vinga, va, que segur que voldrà. Moltes gràcies, Maria Minguella. Una abraçada.
Records a tots.
Que vagi bé. Va, que ens queden pocs segons. Toscano, torna quan vulguis.
I tant, jo estic aquí, ja ho sabeu.
Vinga, va, doncs moltes gràcies, a Uri i Francisco. Ho hem de deixar aquí. Demà més, a partir de 2:45. Que vagi bé.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús-dinar amb segell de qualitat.